Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Esports.
Bona tarda, com esteu? Les 3 i 5 minutets. Benvinguts al penúltim programa de 2020. Esports COPE. No ens atura ningú fins que siguin les 4 de la tarda, com és habitual, de dilluns a divendres en aquesta sintonia, emissores COPE Catalunya i Andorra. Atenció als destacats del programa, destacats d'Esports COPE, començant per la lesió de Coutinho. Lesió del jugador del Futbol Club Barcelona al menisc extern del genoll dret, que el porta a passar pel quiròfan, tot després d'una nova ensopegada del Barça, l'empat a un gol davant l'Eibar. Barça 1, Eibar 1, no va sortir res. Canvi de sistema de la primera a la segona meitat. Tot fa que Koeman, Ronald Koeman, digui això.
Ser realista es... El campionato está muy complicado. Yo creo que en la vida nada es imposible. Va ser muy complicado.
La Lliga, verbalitza Koeman el que molts pensaven o pensàvem, està molt complicada. Tot això perquè avui tenim més de la setzena jornada de la Lliga Santander. 5 de la tarda, Granada-València. Un quart de 8 juga el líder, Atlètic de Madrid-Getafe i també Celta-Osca. I a 2 de 10, 2 quarts de 10, Elx-Reial Madrid. De seguida més de Ronald Koeman, de seguida més detalls de la lesió de Coutinho. De seguida estem a Madrid per parlar de l'Atlètic i també del Reial Madrid. I capítol electoral. Víctor Font ha anunciat avui a Jordi Cruyff com a director esportiu si guanya clar les eleccions. Però, segons ha pogut saber Esports COPE, Jordi Cruyff no es lliga a cap candidatura. I parlant de precandidats, perquè són precandidats, Emili Rousseau ha anunciat a Josep Maria Minguella, el nostre Josep Maria Minguella, com a vicepresident esportiu, òbviament, si surt escollit com a nou president del Futbol Club Barcelona, període de precampanya, recollida de signatures, un període que s'allarga, tenen marge fins l'11 de gener. Avui també és notícia la Unió Esportiva Olot, equip de la segona divisió B, perquè s'enfrontarà a Osasuna a la segona ronda de la Copa, de la Copa del Rei. Acaba de guanyar a Sa Pobla, a les Illes, al Poblense, per un gol a 2. A veure si tenim oportunitat una miqueta més tard, perquè crec que estan arribant, si no han arribat ja a l'aeroport, per tornar cap a Catalunya. Fora del futbol, derrota contra tot pronòstic del Barça a la final de la Lliga de Campions d'handbol. Barcelona 28, Kiel 33. Xavier Pasqual Pasqui és l'entrenador del conjunt blaugrana.
Han sigut millors, no hi ha res més a dir. Han sigut millors en tot avui i han guanyat perquè han sigut millors. No hi ha més explicació. En cap cas hem tingut el control del ritme del partit, no? No hem estat fins en el sistema defensiu i això no ens ha permès córrer.
D'aquí una estona, el capità, sí, el capità del Barça d'handbol, Raúl Entre Ríos, Esports COPE. Cites de la jornada. A 2 de 8, 2 quarts de 8, el Barça de bàsquet tanca la primera volta de l'Eurolliga a la pista del Bayern de Munic. Ho fa després de guanyar el Clàssic, ben guanyat, i amb l'obligació de deixar enrere dues derrotes seguides a Europa. I el Joventut de Badalona s'enfronta al Burg, rep el Burg de França a l'Eurocup en partit pendent de la setena jornada. La penya juga a partir de 3 quarts de 9 del vespre la primera posició del grup A de cara al top 16. Enquestes que vehiculem, és la plataforma Twitter que utilitzem per interactuar entre vosaltres i nosaltres. Enquesta Barça, preguntem, el Barça ha dit definitivament adeu a la Lliga, sí o no? Aquesta hora de la tarda, 3 i 9 minuts, guanya el sí amb el 88% de les respostes, el 12% pensa que no. I preguntem per Raúl de Tomàs. Penseu que Raúl de Tomàs, el davanter de l'Espanyol, pot marxar al mercat d'hivern? Sí o no? Guanya el no amb el 55% de les respostes, 45% dels que han opinat penseu que sí. Està Héctor García a la sala de màquines, Víctor Navarro, Sílvia Ortiz, Quique Iglesias, Àlex Andrés a la redacció i producció. En un minut, seguim.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Regala lo último en tecnología.
Aspirador sin cable, Triflex de Miele.
3 en 1, muy potente y versátil.
Con un precio sensacional de 599 euros, ahora a 499.
En los tecnoprecios del Corte Inglés.
Regala tecnología.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y 1, y 2.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y 1, y 2.
La gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
Albert Díez, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
Tres i 11 minuts de la tarda, comencem la portada pel Futbol Club Barcelona. De moment, parcel·la esportiva, perquè el Barça tanca el 2020 amb l'empat ensopegada, una més a la Lliga. Ja són 4 empats i 4 derrotes. Barça 1, Eibar 1. Un Barça que queda amb 15 partits disputats i 25 punts. Això que escoltareu és la història d'un Barça 1, Eibar 1.
Tiempo de juego. El de la cadena. ¡Cope!
Comienza el partido. Balón para Burgos. El defensa central derecho que envía arriba. Ha cortado Serginho Dest. El balón para el Eibar.
Detrás del árbitro.
Monitor dice que penalti. Penalti. Señala el punto de penalti el árbitro. Se va hacia el punto de penalti. Va a tirar Braithwaite. Bajo los palos de Dimitrovic.
Es que un día le quitó un penalti Griezmann a Braithwaite. Entonces hoy ha
dicho... ¡Mira Braithwaite! ¡Y fuera! Bueno. Balón en velocidad para Junior. Se mete Junior. La va a meter para Braithwaite. ¡Gol! ¡Gol! Si antes hablamos, fíjate.
Exacto.
Pedri para Junior. Velocidad de Junior. Se mete en carrera. La deja para Braithwaite.
Vamos a ver. No. Nada.
Fuera de juego.
Anulado. Segundo tiempo.
Balón para
ya.
Eibar. Anulado. Primeros 49 minutos. Empate a cero con pocas cosas. Barça 0. Eibar 0. Elena.
¿Retoca algo el Eibar? ¿Cambia algo Mendilibar? Oli, Elena.
No veo ningún cambio en el Eibar.
No, no.
8 y media.
Cuidado con la roba, Quique García.
Ay,
Quique
va,
García puede quedar a tres. ¡Gol, gol, 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 gol!
¡Ay, va!
Ter Stegen y marca por bajo. Balón para Coutinho, Coutinho para Junior. Junior va a centrar. No llega Braithwaite, tira Dembélé. Gol, 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 gol.
Venga, venga.
Gol, 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 gol. Con la derecha.
Qué malo es.
Usman Dembélé desde el carril del 8. Raso, cruzado. Cerca del palo derecho de la portería de Mitrovic, de la portería de Eibar, empata el Barça. Marca Alí, 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 Usman Dembélé. Barça 1, Eibar 1. Felipe Coutinho en el suelo.
Pero lo ha hecho muy
lleva
bien.
Lleva dos minutos en el suelo, no se levanta Felipe Coutinho. Se lamentaba Dembélé de esta ocasión, que ha fallado Trincao.
Oye,
y ahora
en
entran
casa.
Las asistencias, perdón Paco, a... atender a
no, es que te iba a decir que debe ser algo feo, porque empatando en casa, quedando un minuto, no te tiras al suelo.
O sea, no, no, no.
Tienes que estar tieso, te debe fastidiar de verdad.
Totalmente de la pierna izquierda, da la impresión desde aquí.
Bueno.
Vamos a ver las imágenes y los primeros planos que veréis por televisión, pero se marcha súper cojeando.
¡Final! ¡Final! ¡Un punto para cada equipo! ¡Barça 1! Eibar 1!
L'últim partit de 2020 pel conjunt blaugrana, que té un dependent que disputarà el 6 de gener a Bilbao, Athletic Club Barça, però que queda amb aquests 25 punts. Líder, Athletic de Madrid, 32 punts. Juga avui, de seguida en parlem, però té dos partits pendents. Clar, per això, Koeman patia un atac de realitat a la sala de premsa i deia això.
Ser realista es el campeonato está muy complicado. Yo creo que en la vida nada es imposible, pero hay que reconocer distancia de puntos a un equipo que va primero como Atlético de Madrid, que parece que está muy bien, que está muy fuerte, no encaja muchos goles y gana muchos partidos, va a ser muy complicado.
Serà molt complicat. Verbalitza Koeman el que, insisteixo, molts pensaven o pensàvem inclús abans de disputar el partit davant l'Eibar. Un altre detall, Leo Messi, que ahir ho explicava el Víctor Navarro, al voltant de 3:45 de la tarda va aterrar a la ciutat de Barcelona i va veure el partit. No el va veure i viure a la gespa, si a la grada hi ha una imatge de Leo Messi negant, girant amb el cap, un cop finalitza el partit, veient una altra ensopegada de l'equip. Se li va preguntar a Ronald Koeman pel Barça. El Barça sense Messi, diuen alguns, que juga millor, més alliberat. Resposta de Koeman.
Nunca se puede decir esto porque estamos hablando de un jugador que siempre marca diferencia, pero sí es otro medio campo, entonces bueno, que no es un resultado para decirnos que no faltaba Leo, porque no hemos ganado partido, nos cuesta marcar, yo creo que errores individualmente nos ha costado muchos puntos y yo creo que no te falta buscar más.
Veurem si Leo Messi juga el primer partit de 2021, és la següent estació pel Barça, el diumenge vinent a Osca. Punt negatiu del partit, més enllà del resultat, un altre lesionat, Coutinho.
Messi, Piqué, De Jong, Griezmann, Coutinho. El 2021 gaudeix dels cracs del Barça cada dia. Mundo Deportivo t'ofereix el calendari oficial del Barça amb tots els partits d'aquesta temporada i amb espai per escriure-hi notes. Aconsegueix la versió de paret o la de taula per només 9,95 €. Ja la venda al teu quiosc, al Corte Inglés i als supermercats Bon Preu i Esclat.
Phil Coutinho, que haurà de passar pel quiròfan, és una lesió greu i continua dins aquesta irregularitat esportiva i ara extraesportiva per la lesió que ve duent a terme en el seu retorn al Futbol Club Barcelona. Víctor Navarro, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Albert.
Què té Coutinho?
Doncs es sotmetrà primer a una estroscòpia en els propers dies. Aquesta és la segona lesió de Coutinho aquesta temporada. Veurem si l'opera finalment el doctor Ramon Cugat, com en el cas d'Ansu Fati o de Gerard Piqué, i ja es va perdre quatre partits aquesta temporada, i ara amb una lesió al menisc extern del genoll esquerre podria perdre's fins i tot 4 mesos, o sigui, encara molt més. En el que portem de temporada, Coutinho ha jugat 12 partits, 10 en Lliga i 2 en Champions, on ha marcat 3 gols i ha donat 2 assistències. En Champions es va perdre el partit contra la Juventus a Turín i el del Dinamo al Camp Nou per lesió, i el del Ferencváros a Hongria no va ser-hi convocat. Era home clau al començament de la Lliga, sobretot per Koeman. En Lliga ha jugat 10 de 13 partits, es va perdre per lesió el de l'Alavés i el Betis, des de dels altres partits es va quedar a la banqueta contra la Real Societat i en total ha estat titular amb 8 dels 10 que ha jugat. Per tant, com dèiem, amb Koeman ha estat clau. Per cert, com a dada, només ha jugat 90 minuts a un partit d'aquesta temporada i va ser el clàssic. Ara veurem quan passa, perquè el Barça ha informat que en els propers dies passarà per quiròfan, veurem quan és aquest, quin dia és aquest, sobretot quant temps estarà de baixa, perquè informaran després de l'operació.
Exacte, lesió al menisc extern del genoll dret de Phil Coutinho, de Philip Coutinho. Per cert, dèiem que el Barça torna a jugar el diumenge, ho fa a Camp de l'Osca, és partit de la Lliga Santander. Quin pla de treball té el Barça? Bàsicament, mirem a veure si Leo Messi pot incorporar-se als entrenaments de grup i si podrà jugar el primer partit de 2021.
Doncs tenen festa avui i demà. Tornen divendres a les 6 de la tarda, que és quan està citat Leo Messi, amb aquest comunicat que va fer el Barça diumenge. Serà el primer dia de l'any i també el seu primer entrenament després de les vacances a Rosario. Veurem com està el turmell i si està en condicions de jugar, o vol que jugui Ronald Koeman, diumenge a l'Alcoraz contra el Huesca. Per cert, alguns lesionats també aprofiten aquests dies per recuperar-se i retallar els terminis de les lesions. Un d'ells és Ansu Fati, que ha penjat al seu compte d'Instagram un vídeo exercitant-se al gimnàs per agafar força a la cama esquerra.
Això és Esports Cope 3:19. Tenim més del Barça de forma indirecta. De seguida estem a Madrid.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Ay, pues ya solo me quedan los regalos de Navidad de mis padres. ¿Y si les regalo una alarma como la mía?
Así estarán protegidos las 24 horas. Y si les pasa algo, tienen el botón SOS de la alarma para pedir ayuda.
Estas Navidades protege tu hogar y tu familia con la alarma de Securitas Direct, la compañía de alarmas que responde en segundos ante un robo o una emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Vinga, anem a viatjar una mica, que avui tenim Tiempo de Juego des de les 5 de la tarda a les emissores de la cadena COPE i ens fixem primer en el líder. L'Atlètic de Madrid juga a un quart de 8, 19-15, ho fa el Metropolitano, Atlètic de Madrid, Getafe. Antonio Ruiz, hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, compañeros? Buenas tardes.
Pues muy bien, se le está poniendo cara de título al Atlético de Madrid,
Bueno, está bien lo de las etiquetas, lo de las caritas, lo de los maquillajes, lo de... Vamos a ver, lo que todos convenimos es que el Atlético de Madrid es el equipo más en forma de esta liga y lo está demostrando con números y con su actitud y su imagen. Yo me acuerdo el gran Luis Aragonés, al que adoraba, y que decía algo así como: en diciembre nadie gana una liga, ¿no?
Cierto.
Y es hasta faltando 10 jornadas cuando cada uno ya se coloca en el objetivo concreto. Pero vamos, que está claro que el Atlético de Madrid, y ahora junto al Real Madrid, se distancian de un Barcelona que está empeñado en no pelear la liga.
Uh-huh. Hoy día uno ya sin Diego Costa. ¿Qué equipo vamos a ver hoy por parte del Cholo frente a
Getafe? Más o menos lo que viene probando, si no hay sorpresa, sería un Oblak en la portería, una línea de tres centrales para Savic, Felipe Hermoso con Bersálico y Carrasco en las alas, con Lemar, Llorente, Coque en el centro del campo y con Joao Félix y Luis Suárez en la punta del ataque. Bueno, pues es el equipo tipo menos Bersálico, que cubre la sanción de Trippier, la sanción que tanto irrita dentro del club rojiblanco, y bueno, lo demás más o menos está en orden.
Uh-huh. Tiene muy buena pinta ese 11. Por cierto, con la baja de Diego Costa, ¿va a volver a atacar? Lo digo porque ya lo intentó en verano. ¿A RDT, el Atlético, al delantero del Español, a Raúl de Tomás o no? A ver.
El Atlético tiene un problema en los ataques. El problema de los ataques del Atlético es que no tiene dinero. Entonces, dependiendo de lo que suponga cualquier tipo de ataque ahora mismo, yo creo que el Atlético de Madrid no se plantea una operación de muchos millones. O sea, primero porque no lo tiene, segundo porque en el mercado de enero es un poco difícil, ¿no?, encontrar a un futbolista que en este mercado de enero esté libre y que valga o cueste muchos millones. Así que, bueno, yo creo que van a contemplar la idea de lo que vienen haciendo últimamente, que si es posible una cesión en opción de compra, todo lo que suponga una carga mínima de dinero, eso es lo que va a hacer o lo que puede hacer el Atlético de Madrid. Vamos a ver, en manos del director deportivo Berta, cualquier cosa es posible, de mal, digo, porque se está cubriendo de gloria, y vamos a ver si el Cholo atina, y entre el club y el Cholo atinan con un hombre, ¿sí?
Bueno, apuntado queda. Nos escuchamos esta tarde en Tiempo de Juego. Antonio, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Més de la jornada de la setzena de la Lliga Santander. No ens movem de Madrid perquè el Real Madrid juga al Martínez Valero, Elx, Real Madrid, 9:15 de la nit. Miguel Ángel Díaz, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Albert? Buenas tardes.
Y felices fiestas. No sé si va a jugar el Real Madrid mirando por el retrovisor al Barcelona. Bueno, eso a nivel de clasificación seguro, pero lo digo por el nuevo tropiezo del conjunto azulgrana.
Sí, hombre, de momento son 7 puntos, que son puntos. Y a partir de aquí, pues a ver si de una vez por todas se iguala la clasificación, porque resulta raro, ¿no? Tener que echar mano a los partidos que lleva de más o de menos un equipo con respecto al otro. Pero bueno, el Madrid ha enlazado una buena racha de resultados, son 6 victorias consecutivas, 5 en Liga. Hace poco más de un mes pues veíamos peligrar el puesto de Zidane. Yo creo que se está tardando en proponerle la renovación. Tiene contrato hasta el 30 de junio de 2022 y va a jugar esta noche el Real Madrid en el Martínez Valero ante un Elche que no atraviesa su mejor momento. Lleva 8 jornadas de liga sin ganar, con 5 empates y 3 derrotas. El Real Madrid ha viajado esta mañana con una ausencia de última hora, la de Isco Alarcón, que en las últimas horas ha sido padre por tercera vez y que no forma parte de la expedición, en la que sí está Modric, como contábamos ayer, recuperado de esa contractura en el aductor, y en la que no está Rodrigo, el brasileño, que se lesionó de gravedad contra la Granada y que va a estar en torno a 3 meses de baja. Supongo que poquitos cambios en el 11, no creo yo que en el último partido del año Zidane rote. está ya cercana la Supercopa, en la Copa del Rey, en la que sí va a haber obviamente oportunidades para los menos habituales, así que como digo, pues poquitos cambios. Vamos a ver qué hace con Hazard. Ayer dijo que iba a tener minutos, no creo que sea titular, y a ver si Modric se cuela en el 11, como digo, recuperado de esa sobrecarga en el aductor.
Ya lo has explicado todo, qué bien hilas los temas. Sí, después un mes de enero, tanto para, bueno, básicamente los que van a jugar la Supercopa, cargado de partidos, y después ya empezaremos a mirar a la Liga de Campeones. Miguel, gracias. Buena salida de año y mejor 2021, que no va a ser muy difícil que sea mejor, ¿eh?
Yo creo que es imposible, ¿no?
Casi, casi.
Así que nada, felices fiestas para todos y feliz salida de entrada.
Nos escuchamos en tiempo de juego. Miguel Ángel, cuídate, adiós.
Un abrazo, hasta luego.
Messi, Piqué, De Jong, Griezmann, Coutinho. El 2021 gaudeix dels cracs del Barça cada dia. Mundo Deportivo t'ofereix el calendari oficial del Barça amb tots els partits d'aquesta temporada i amb espai per escriure i notes. Aconsegueix la versió de paret o la de taula per només 9,95 €. Ja la venda al teu quiosc, al Corte Inglés i als supermercats Bon Preu i Esclat.
I ara, just abans del debat, just camí de 3:45 de la tarda, capítol d'eleccions del Futbol Club Barcelona, que, recordo, estem en precampanya, estem en termini de recollida de signatures que acaba l'11 de gener, queda un mundo, que diria el clàssic, però avui tenim notícia i nom propi, perquè avui Víctor Font, que és un dels aspirants, un dels candidats a presidir el Barça a partir del mes de gener, ha anunciat un nom il·lustre, o un cognom il·lustre, com és Cruyff, Jordi Cruyff. Però ens ha cridat molt l'atenció, perquè és un nom que potser associem més a Joan Laporta, i ens hem posat a treballar. I quina és la situació d'aquesta història, Víctor?
Sí, ha estat al Cinemas Bous de Barcelona, anunciava Víctor Font que Jordi Cruyff i Xavi Hernández farien tàndem, però informació de la nostra companya Sílvia Ortiz, i que ha avançat a Sports Cope, Jordi Cruyff no té cap exclusivitat ni amb Víctor Font ni amb cap precandidat. Per tant, són fons, segons fonts de l'entorn de Jordi Cruyff, per tant, no el pot presentar com un dels noms com que fan pale, per exemple, com els que tenia, com el Toni Nadal o el doctor Pruna. Aquest matí sí, el futur ha anunciat a Xavi com a general manager, seria qui decidiria a qui es fitxa i a qui no. Tenen com a primer nom a la llista el central del Manchester City, Eric García, de qui volen fitxar en els pocs dies que tindran després del 24 de gener si guanya les eleccions. I Font tenia reservat, o té reservat, el càrrec de director esportiu per Jordi Cruyff. Però recordem la informació que us estem explicant de Silvio Ortiz, no té cap exclusivitat amb ningú precandidat. També li han preguntat a Víctor Font si, per exemple, què passaria amb noms com Ramon Planas, l'actual secretari tècnic, però Font ho té clar, el projecte és de Xavi Hernández.
Nosotros, lógicamente, aquí pretendemos construir sobre lo que existe y el talento que ya hay en el club. Aquí no se trata, y esto es válido para todo, aquí no se trata de llegar a hacer tabla rasa y empezar de cero. Aquí nosotros creemos que para posiciones clave hay que tener gente de confianza, por lo que te decía, ¿no? Y por eso es importante que si tú haces la apuesta de que el liderazgo del proyecto fútbol tiene que estar en manos de Xavi, pues las piezas tienen que encajar con Xavi.
Dos noms propis. Ronald Koeman és el seu entrenador per acabar aquesta temporada, però si els resultats surten van malament aquest any, no descarta que Xavi també pogués ser l'entrenador. Sara Jessica Vicio seria el seu entrenador del bàsquet, i la sincronitzada i els escacs serien dues seccions més per la part no professional.
Molt bé, el Víctor que ha estat seguint a un altre Víctor, com és Víctor Font, i la Sílvia Ortiz, que s'ha encarregat d'Agustí Benedito, però ens complementem, òbviament, perquè tots treballem en equip. Què diu Agustí Benedito d'aquest procés de recollida de signatures i de qui passarà el tall? Sílvia, bona tarda.
Bona tarda, Albert. Doncs Agustí Benedito creu que aconseguirà les signatures, ja li van donar suport milers de socis el 2010 i el 2015, però està preocupat, eh? Diu que té dubtes sobre que es puguin celebrar aquestes eleccions el 24 de gener en plena pandèmia. Ha criticat durament el president de la gestora, Carles Tusquets, diu que les hauria hagut de convocar al desembre, que era una situació més fàcil. Agustí Benedito explica que està costant molt aconseguir les signatures perquè la gent té por a sortir de casa, fins i tot a que algú li vingui a casa a buscar la signatura, especialment la gent gran.
Jo crec que les farem, però evidentment estem vivint una situació de risc que tinc clar, no m'ho has preguntat, que s'acabi poder votar. Hi ha algú que les passarà segur, un segur, perquè l'he vist, autobusos, tram baix, planes senceres als diaris, anuncis a la tele, a les ràdios, pancartazos, jo no sé aquest home que es pot estar gastant en aquestes eleccions, perquè és una cosa que no he vist mai, mai ho he vist, i em sembla bé, eh?
El Benedito no ha estat pur que sí. Parla de la porta i del que s'està gastant en aquesta campanya, cadascú és lliure de fer el que vulgui. Un Benedito que insisteix que el millor pel club és fer un nou estadi i que és totalment viable, i també ha assegurat que si ell guanya, Monchi serà el seu objectiu número 1.
Mira, com li agrada a Josep Maria Minguella, que ja hem dit abans, anirà de vicepresident esportiu amb Emili Rousseau si aquest, el que va ser exdirectiu de Josep Maria Bartomeu, surt escollit com a nou president. Sílvia, gràcies, fins ara.
Adeu.
El debat. El temps d'opinió de l'Esports Cope a 3:45. A la vida sempre és bo, crec, envoltar-se de bona gent. Sempre has de tenir un metge de confiança i sempre has de tenir un advocat de confiança. Jacinto Vicente, què tal? Buenas tardes. Está Jacinto. Me había quedado bien, la entrada, creo yo, I, no riguis, Bernabéu. David Bernabéu, company de Mediaset. També és bo envoltar-se de bona gent i de bons companys.
Clar, és el que anava a dir. Què tal? Albert, a mi no ho has dit, lladre?
No, ho anava a dir després, però m'ha quedat l'argument perquè m'han deixat aquí mig venut els telèfons. De seguida recuperem el abogado. Bernabéu, com estàs? Estàs bé, David?
No, sí, dic, en canvi jo... acostumo a envoltar-me de tant en tant amb gent sospitosa.
Sí, molt bé. Escolta, David...
Jo també t'estimo,
sí, efectivament. A veure, el Barça. Primer, no sé, estem preguntant si el Barça ha perdut definitivament el tren de la Lliga. Tu creus que sí, o ja creies que sí, o penses que no? A veure.
És que això jo vaig dir, Albert, el dia després de Lisboa. Vaig dir un any... Bueno, el Barça no havia el Barça, tens l'escut que tens, portes 5 anys guanyant moltes coses, amb una generació irrepetible, i vens del cicle més llarg de la història del futbol i de l'esport col·lectiu. No hi ha un club de primera dimensió que hagi guanyat tant en tant de temps, no? I per tant, tard o d'hora havia arribat això. La llàstima és que ha arribat ara, quan hauria d'arribar ja fa temps, o sigui, quan ja fa temps hauria d'haver fet la renovació. Després de perdre Lisboa, jo vaig dir que els dos objectius del Barça era no tornar a fer el ridícul, especialment a Europa, o a mínim competir, encara que, evidentment, tots sabíem que el que ja no donava per guanyar la Champions, i a la Lliga intentar construir de cara al futur, perquè jo veia molt difícil que l'equip pogués competir pel títol, com s'està demostrant. Si em dius, home, pensaves que estaria 13 del líder a aquestes alçades? T'hauria dit, no. Crec que té més jugadors i millor equip com per estar on està. Ara, competir el títol? Per mi era una quimera, ja abans de... Era una quimera abans de començar la Lliga i, per tant, crec que la Lliga era impossible. I ara mateix, encara més. A 13 punts, jo crec que és impossible pensar que aquest pugui passar.
Ara et pregunto per, sobretot, detalls d'ahir, que a mi particularment, i crec que més gent li van cridar l'atenció, i també per la relació Koeman-jugadors, és a dir, Koeman-vestidor, però... abogado Jacinto Vicente, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo
yo
estás?
Estaba aquí, ¿eh?
Tú estabas, ¿no? No pasa nada. ¿Sabes? Diremos aquello de los teléfonos nos han jugado una mala pasada, que son unos tópicos. Yo podía tirar ahora de tópicos, pero vamos a aprovechar.
El directo,
claro,
son los
sí,
problemas
son cosas...
en directo.
Sí, parece que... Cosas. No parece. Si hay problemas, son problemas. No parece que haya problemas, ¿verdad? Bueno, Jacinto, al tema. ¿Ha perdido el tren de la Liga si es que no lo había perdido el Barça? ¿Qué piensas tú?
Lo tenía perdido desde casi principio de temporada.
Vale, veo que coincides.
O sea, yo creo que por el tiempo que llevamos aquí ya, nos llevan oyendo los oyentes, yo llevo diciendo que este año el Barça, su aspiración es quedar entre los cuatro primeros. Entonces, intentar, que yo creo que es factible clasificarse para Champions el año que viene, y los torneos que son cortos, que son a uno o dos partidos, como puede ser una Supercopa o como puede ser una Copa del Rey en otras circunstancias, intentar ahí hacer algo. Pero ni Liga ni en Champions yo le veo con posibilidades reales de este año ganar algo.
David, et deia, detalls del partit d'ahir. Que el penal el llenci Braithwaite i no Griezmann, ja sé que després li van preguntar a Koeman i que bé, ho va argumentar o ho va intentar justificar, però d'inici crida molt i molt l'atenció.
Home, jo crec que el partit de Griezmann d'ahir entra... fins d'una de les vergonyes segurament més grans dels últims temps. O sigui, jo m'he sentit, m'he cansat de, o estic fart de sentir que el problema de Griezmann és que, clar, que combinat amb Messi es trepitja en el terreny, que molts han defensat que Griezmann se sent més còmode quan es juga més. No, és que ahir, a part que no fa ni una jugada de mèrit, a part que no es transcendera en res, a part que no encara ni un sol cop l'1 contra 1, segurament perquè no pot, que demostra una falta de viatge i una falta de gana de reivindicar-se impròpies en un campió del món.
És a dir, tu creus que és més, perdona, culpa d'ell que no del sistema, dels que l'envolten, de l'entrenador? Pregunto.
No, jo crec que la decisió de tu, perquè jo he vist les imatges, en cap moment ell està en discussió amb Braithwaite per tirar el penal. S'apropia de la bola a Braithwaite i ell està tota l'estona, fins i tot quan hi ha la liberació sobre el VAR, veig a De Jong i a Pjanic, que li reclamen que miri el monitor i tal, i quan està mirant el monitor al Verola, jo veig que Griezmann està absolutament al marge de tot, en cap moment fa cap pas per intentar tirar el penal. Aleshores, clar, això no pot ser culpa de ningú, estem parlant d'un campió del món. Si tu ets campió del món, estàs considerat com un dels millors jugadors del món, doncs ara ni el caràcter suficient per dir, no, aquesta pilota la tiro jo i no la tira un danès, amb tots els respectes, que fa un any era el punt de Leganés. Mm-hmm. De què estem parlant? I a part, Messi no és al camp. O sigui, em sembla increïble, però és una confirmació més de que l'error de fitxar Griezmann va ser brutal, però no per Griezmann, sinó per culpa del club, perquè tots sabíem que això no podia funcionar.
Jacinto, ayer vimos cómo volvió en la primera parte para arrancar el partido a utilizar el sistema de tres centrales Ronald Koeman, después acabó con una defensa de cuatro, el sistema que, bueno, yo creo que nos gustó, no sé si dio con la tecla, pero nos gustó en el partido frente al Valladolid, ¿ha pasado a mejor vida y ha durado poquísimo? ¿O crees que va a seguir intentando encontrar un sistema tipo para este Barça? No lo sé, pregunto, a ver.
El día del Valladolid, si recordáis, comentamos, yo al final, justo al final, cuando ya acabábamos, os dije que yo creía que contra el Eibar, justo contra el Eibar, por el tipo de juego que hace el Eibar, ese sistema no lo iba a aplicar o no lo debería.
Claro, es que jugaba a un punta, que es Quique García, a un punta no es Navarro.
Correcto. Sí, sí. O sea, el Eibar juega con un equipo muy junto, que presiona muy arriba y que deja ciertos espacios a la espalda. Lo cual, utilizar tres centrales contra un delantero y no abrir el campo, ni dar profundidad al campo, como se dio, por ejemplo, con Dembélé, igual que acertó el otro día, yo la veo a Koeman porque acertó, creo que ayer, porque fue bien, por repetirlo, yo creo que se equivoca, porque igual vale la pena no tirar la primera parte, arriesgar entre comillas a Dembélé, que tampoco es arriesgar, si está la convocatoria, se supone que está bien, entonces, buscar esa profundidad, buscar la espalda de la defensa de Eibar, que es muy adelantada, que juega muy en bloque, y entonces no buscar los laterales, que el Eibar lo neutralizó muy bien, con Inui y con el jugador polaco, no recuerdo el nombre. Entonces, lo que hacían era de laterales, con lo cual realmente paró a los laterales del Barça y digamos que acabó con toda la sorpresa, con todo lo que había sido el sistema en Valladolid. Yo creo que ayer tocaba otro tipo de sistema, se perdió, entre comillas, la primera parte porque fue realmente aburrida, sin ocasiones, muy salida complicada de balón. Y todo eso fue porque con tres centrales contra Leibar le está facilitando que si él, que es lo que hizo bien el entrenador de Leibar, que puso dos extremos prácticamente de laterales, te está bloqueando la profundidad de los laterales, que era lo que tenía el sistema. Ese sistema se va a volver a utilizar, yo creo que lo va a volver a utilizar. Y es bueno, pero es bueno para jugar igual fuera de casa, contra equipos
yo pregunto
potentes.
Un equip gran, nòrdic, un equip gran, canvia el sistema cada partit, a dos partits, pregunto.
No, és evident que no, però també entenem, i no vull justificar, perdona, Koeman, que sí, portem 16 jornades, 15 partits al Barça, que no troba el seu sistema, que no troba l'11 tipus i que veu que l'equip no funciona, que no té gol i que intenta, doncs això, també se li ha, jo crec, de reconèixer que ell intenta donar-li voltes a veure què pot fer.
Se li reconeix les coses que se li reconeixen, que ha costat per determinats joves, que ha estat valent en algunes coses, que ha fet un exercici de barcelonisme per agafar el club, més enllà de que, evidentment, no ha vingut gratis, no? Perquè és un professional, però ha vingut en una situació que segurament molts altres entrenadors o no han volgut venir o no haguessin volgut venir, i tot això se li reconeix. Però després l'han de jutjar, entre cometes, també pel que fa tàcticament i per les decisions que pren sobre el curs dels partits. I molt poques vegades ha millorat amb les seves decisions i amb els seus canvis els resultats i les sensacions de l'equip. I a part, vull dir, tinc la sensació de que té el que és la sala de màquines, que ha estat el segell identitari del club durant molts anys, no durant els últims anys, perquè hi ha hagut altres entrenadors que s'ho han carregat, però durant molts anys d'aquesta gran d'aquest gran cicle del Barça, sí. La sala de màquines ha estat el centre del camp i el Barça ja fa molt temps que l'ha perdut. I Koeman no li dona importància. O col·loca molts avantes per guanyar els partits, o canvia l'última línia, però en canvi, ahir, per exemple, pràcticament desossa al mig del camp, deixa sol a De Jong, i quan falten 10 minuts i es manté l'1-1, treu a Busquets. I en canvi, un jugador com Riqui Puig, que, d'acord, jo no estic dient que hagi de ser titular, però home, si tens algú que et pot revolucionar una mica el partit en alguns moments, doncs, Riqui Puig té aquestes característiques. El treus al minut 88. Recordo que Vitoria va treure Ansu Fati del camp i va posar Brethwaite faltant 10 minuts quan Ansu Fati li estava fent un vestit a mida a l'Alavés per aquella banda esquerra. És a dir, ha fet coses incomprensibles. Y eso, yo creo que también se ha reído.
Jacinto, creo que querías intervenir. Breve, que tengo que cerrar el debate, por favor.
Muy breve. Yo lo que creo es que, a ver, la sala de máquinas, que bien dice David, el problema que tiene es que esa sala de máquinas se sustentaba en dos jugadores con una capacidad técnica por encima absolutamente de lo que había en ese momento de la media, y un jugador que equilibraba. Ahora mismo, el centro del campo de Barça, con todos mis respetos, Busquets ya no está. O sea, Busquets hace mucho tiempo que desapareció. Él no puede equilibrar el centro del campo. El sistema 4-3-3 el día del Levante fue un desastre, porque realmente no había nadie que tapara las intervenciones de media punta del centro del campo del Levante, con lo cual Koeman, yo lo que creo es que, sin justificarlo, porque yo lo que creo es encontrar es un equipo que a nivel físico no tiene físico en determinados aspectos, y a nivel, digamos, de cierto nivel táctico, de estrategia y tal, eso que antes lo daba Busquets, que era el faro, hace ya 2-3 años que Busquets no está. Con lo cual, no puede jugar a lo mismo que jugaba con Xavi ni está Busquets, porque ni Xavi está, ni este está, ni Busquets, que está, no está.
Cierto. Bueno, perdoneu que us talli, però estem preparant una comunicació en directe. Amics, David Bernabéu, company de Mediaset, abogado, Jacinto Vicente, os deseo lo mejor para el 2021. No va a costar que sea mejor que esto, de verdad, os lo aseguro.
No, la verdad es que no.
Cuidaros mucho. Gràcies.
Saludos, David. Cuídate.
Si volve. Una abraçada. Vinga, pausa i més coses.
Adeu 2020, hola 2021, amb l'esperança que canviïn les coses a la vida i al Barça.
Soy Gerard Piqué, escucha los partidos del Barça en el Tiempo de Juego de la cadena COPE.
Tiempo de Juego, amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge, Huesca Barça.
Manolo Oliveros,
Elena Condi,
Josep Maria Minguella,
Pichi Alonso, Tomás Guas.
Tiempo de Juego.
COPE, estàs informat.
De petita no sabia que el món canviaria tant, que viuria a l'era de les noves tecnologies, canviaria un missatge en una dècima de segon i que un diagnòstic mèdic tardaria tan poc. A Creu Blanca disposem de la millor tecnologia del mercat perquè res tardi en arribar. Truca'ns al 93 412 1212. Creu Blanca, ara és el moment.
Tres i 43 de la tarda, actualitat, baixem un esglau, deixem la Lliga Santander, actualitat dels conjunts catalans de la Lliga Esbarbanc, la Lliga de Segona. Avui el Girona ja ha tornat a entrenar pensant en el partit davant el Sabadell del dia 4, i l'Espanyol, doncs hi ha una molt bona notícia que té nom i cognoms, Álvaro Vadillo, l'Espanyol. Per què, Quique Iglesias? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Perquè ja està recuperat, o almenys entrena amb la resta del grup. Es va lesionar la setmana després del 28 d'octubre, que va ser el seu darrer partit. 4 trossets de partit, 69 minuts en total. Álvaro Vadillo s'ha dit pel Celta fins a final de temporada. Es va lesionar de manera muscular i des d'ahir entrena amb la resta dels seus companys. Evidentment, no estarà Albert Okey a tot a punt per jugar diumenge a les Palmes, però almenys doncs, ja està a les ordres de Vicente Moreno. Veurem què passa a partir del diumenge, a partir del mercat, amb aquest Raúl de Tomàs que està en boca de tothom, en boca del futur de l'Atlètic de Madrid. Ja et dic jo que l'Espanyol ni espera ni està doncs, desitjant que truqui ningú. 60 milions d'euros és la clàusula. Si va amb Espanya són 70, l'Espanyol no tocarà Raúl de Tomàs, almenys fins al juny.
Doncs informació, paraula de Quique Iglesias. Gràcies, Quique, que vagi molt bé.
Adéu, bona tarda.
I us deia que estàvem preparant una comunicació en directe perquè a Sa Pobla, a les Illes, la Unió Esportiva Olot acaba de classificar-se fa re per la segona ronda de la Copa del Rei. Ha guanyat per 1-2 al Poblense i en aquesta segona ronda queda aparellat amb un conjunt de primera, és a dir, Olot o Osasuna el dia de Reis, el dia 6 de gener. Ens escolta el jugador de l'Olot, l'Alan Baró. Alan, hola, bona tarda.
Bona tarda.
I primer, felicitats.
Moltes gràcies.
Això és històric, no?
Sí, és un bon inici de competició. Passant aquesta eliminatòria ja sabíem que ens podia tocar l'Osasuna i molt content.
Ara et pregunto, que crec que tu tens un passat relacionat amb Osasuna. On esteu ara mateix? Quan torneu?
Doncs ara mateix estem arribant a l'aeroport i tornem ara aquesta tarda. Aquest vespre surt l'avió i tornem cap a casa.
Molt bé. Explica'ns, 1-2, com ha anat el partit?
Doncs bé, la veritat que hem sortit bé, amb confiança, jugant la pilota bé, feia una mica d'aire, ens dificultava una mica el joc en llarg, així que hem intentat tenir molt la pilota la primera part, jo crec que ho hem fet bé, hem tingut la sort d'avançar-nos en el marcador, només sortir a la segona part amb una jugada d'estratègia que en realitat molt bona, doncs hem fet el segon i la llàstima, no?, que potser en aquell tram després del gol nostre, doncs ens han fet ells un gol i hem hagut de patir fins al final.
0-1 Xumetra, 0-2 Barnils, i aquest 1-2 final que classifica per la segona ronda emparellat amb un rival de primera com és Osasuna, el conjunt olotí. Tu coneixes bé Osasuna?
Sí, vaig estar un any al filial i vaig tenir la sort de compartir vestuari i entrenaments molt sovint amb el primer equip, fins i tot vaig poder debutar uns minutets a primera divisió i bé, molt bon record d'aquell any.
Mm-hmm. Això és un regal de Reis, el dia 6 davant Osasuna. Com creus que estarà Olot, el camp, l'afició, tots, l'equip, tothom, com estaran?
Doncs sí, evidentment, per mi, per tothom, és un regal de Reis, és un premi, i jo crec que la gent d'Olot, els aficionats que tenim, que són molt bons, doncs estaran super il·lusionats. Jo crec que tot i que no es podrà entrar segurament a l'estadi, doncs els voltants segurament estaran plens de gent i, bueno, això és el que m'imagino, no?, una festa, i suposo que els venedors d'escales estaran preparats aquests dies.
Molt bé, i després que passi qualsevol cosa, perquè això s'ha de jugar, Olot o Osasuna. Bon retorn, molta prudència i molta salut. Alan, fes extensible aquesta felicitació a la resta de l'equip, sisplau.
Molt bé, així ho faré, moltes gràcies.
Terminamos un año muy especial en el que en COPE te hemos contado muchas cosas.
La decisión de don Juan Carlos I de trasladarse hipotéticamente fuera de España.
Llevar al hospital Puerta de Hierro de Madrid. ¿Alguna vez has escuchado cómo suena una UCI?
¡Falta lo más importante! ¡Falta el público! ¡Falta el aficionado!
Pero Trump ha cuestionado el voto por correo.
Y en 2021, Carlos Herrera, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Ángel Expósito, Juanma Castaño, Pilar.
Seguirán trabajando las 24 horas del día para que tengas la mejor información y el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
En 1924, Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Porque sabemos lo importante que es para ti la Navidad, en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés queremos ofrecerte buenos precios toda la Navidad.
Por ejemplo, ahora tienes un 50% de descuento en la segunda unidad en todos los turrones y dulces de Navidad El Corte Inglés Selection.
Y los tienes en un clic con nuestra nueva app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Esta Navidad comparte, ríe, brinda, celebra, sueña. Que de hacerte disfrutar en la mesa nos encargamos nosotros. Descubre la exclusividad del mejor ibérico de bellota con Extrem Puro Extremadura. Entra en extremibérico.com y déjate seducir por el sabor de Extremadura.
He hablado con la pandilla para decirles que este año no habrá fiesta de fin de año.
Ya he pensado cómo celebrarlo.
¿Sí?
Les he pedido por internet un pack de Navidad de vinos de familia Fernández Rivera. Después nos conectamos por vídeo y brindamos juntos. Ya verás qué planazo.
¡Qué grande eres! ¿Incluye el vínculo?
Pues claro, familiafernandezrivera.com. Lo más parecido a estar juntos.
Música.
10 minuts i arribem a les 4 de la tarda. Àmbit poliesportiu, avui el dia no acompanya. El Barça de futbol va empatar davant l'Eibar. El Barça d'handbol, que semblava, ahir ho explicaven Luis Malvar i Demetrio Lozano, era clar favorit per guanyar la Lliga de Campions, doncs es queda amb el subcampionat. Què va passar en aquest Barça 28, Kiel 33? Àlex Andrés, bona tarda.
Bona tarda. Doncs la veritat és que el Kiel va ser superior al Barça. De fet, ja des del tram inicial, aconseguint una renda de 2 gols, sometien el conjunt blaugrana. Tot i així, la màxima va arribar fins als 4. Va ser aleshores quan els de Xavi Pascual van mirar de reaccionar, fins que en el descans van aconseguir un avantatge de 3 gols als alemanys, 19-16. A la represa es va mantenir la mateixa dinàmica, la mateixa tònica que la primera part, però es va inclús eixamplar la diferència fins a aquest 33-28 final, en el que van destacar sobretot un gran Jakobsen en porteria i en atac, un joc coral de tot l'equip, però el màxim golejador dels alemanys va ser l'heroi de les semifinals, Ekberg, amb 8 gols. El màxim golejador de la final va ser blaugrana, i és que Aleix Gómez va anotar 10 gols. Tot i això, els seus companys no el van aconseguir acompanyar per tal de mirar d'endur-se la desena de Champions, que haurà d'esperar aquesta temporada, i és que la Champions 2020-2021 encara segueix en joc. El Kiel, per la seva banda, ha sumat el seu quart títol europeu.
Sí, al juny una altra oportunitat pel Barça. Aquesta hora saludem el capità del Barça, Raúl Entrerríos. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per atendre'ns en un dia, entenc, Raúl, complicat. Heu arribat, crec, al voltant de les 5 de la matinada.
Sí, així ha sigut, sí, sí. Ha sigut una noche larga.
Com ha estat el vol de tornada? M'ho puc imaginar, però m'agradaria saber-ho de les teves paraules.
Bueno, pues como te puedes imaginar, es duro, porque cuesta muchísimo trabajo llegar a disputar una Final Four, y cada vez que sales de allí con las manos vacías, pues es muy difícil de asimilar, ¿no? Porque el equipo ha trabajado muy bien durante todos estos meses para intentar alzar ese título, y cuando no se consigue, pues no deja de ser muy doloroso, y el equipo pues está lógicamente así muy olido.
Quina sensació et deixa una mica més enfred el partit d'ahir? Perquè tothom, o gairebé tothom, us donava com a favorits, com a grans favorits per aixecar la Lliga de Campions.
Sí, es cierto que se nos había colocado este cartel, ¿no? Creo que la Lliga, el buen trabajo, como te comentaba antes, veníamos haciendo durante los últimos meses, la temporada pasada también, y bueno, lógicamente es muy importante, ¿no? Que lleguemos en buena línea, pero también es cierto que sabemos lo que es Colonia y que en ningún momento hemos pensado que esto iba a ser sencillo por la línea que llevábamos, ¿no? Allí puede ocurrir cualquier cosa, estamos hablando de que cualquier equipo puede ganar, cualquiera de los cuatro, y sabemos que va a ser así, ¿no? Tienes que hacer dos partidos muy, muy buenos, 60 minutos muy completos para poder alzar este título, y sin duda Kiel ha sido un ganador merecido, porque ha hecho una gran semifinal, contra nosotros ha hecho un gran partido y han sido los mejores.
I vosaltres què no vau fer ahir que sí vau fer en els dos partits que vau guanyar el Kiel durant la temporada?
Bueno, quizá nosotros en los dos partidos anteriores sí que pudimos tener un ritmo más alto de partido, de velocidad. Somos un equipo al que le gusta muchísimo poder salir desde atrás con una buena defensa y correr, ¿no? Y eso es algo que en los dos partidos previos pudimos hacer quizá con más continuidad, y en cambio en el partido de ayer el partido fue más lento. El Kiel estuvo muy seguro en sus acciones ofensivas, no nos dio mucha opción de contraatacar, y en defensa estuvieron muy sólidos, ¿no? La primera parte nos provocaron muchas pérdidas de balón, que ellos hicieron al contraataque, lo que nos hizo llegar con desventaja al descanso, pero aún así el partido estaba abierto y nosotros teníamos confianza en poder dar la vuelta si seguíamos haciendo nuestro trabajo, ¿no? Pero a pesar de que tuvimos opciones y encontramos quizá ese ritmo que no tuvimos en la primera parte, pues no estuvimos acertados, ¿no? En determinadas acciones, en lanzamientos a portería, en defensas, esos rebotes que se te escapan, ¿no? Y que dan otra posibilidad al equipo rival. Bueno, un cúmulo de muchas situaciones que no salieron, y bueno, pues lógicamente no podemos decir que hiciéramos un buen partido.
Entenc, Raúl, vaig acabant. Pel club, per l'equip, per vosaltres, els jugadors, els tècnics que integreu el primer equip d'handbol del Futbol Club Barcelona, és evident que és una decepció. És alguna cosa més?
Oh, nosotros siempre nos marcamos el objetivo de llegar a Colonia y de luchar por este título, porque entendemos que es una competición muy importante, que es un objetivo prioritario para el club, para el equipo, para lo que representamos, ¿no? Y el llegar ahí es suficientemente complicado, pero una vez que llegas allí lo que quieres es ganar. El no salir de allí con la victoria, con el título, es muy doloroso y es decepcionante, en el sentido de que nosotros estamos trabajando muy duro durante meses y creo que todos tenemos en la cabeza las posibilidades que tenemos de hacer este título y luchamos por ello, ¿no? Cuando el equipo se entrega, pues poco más se puede decir, ¿no? Podemos mejorar cosas y trabajaremos para solucionarlas, por supuesto. Eso es algo que creo que a partir de hoy ya tenemos todos en la cabeza. Ponernos de nuevo a trabajar i a luchar por la siguiente Final Four, ¿no?
Molt bé. Et dic una cosa, Raül. Per perdre les finals s'han de jugar. Sou subcampions d'Europa,
Sí, és així. Y lógicamente es difícil, porque hay muchos equipos que aspiran a entrar a la Final Four y muchos equipos que desearían jugar esa final, ¿no? Pero
exacte.
Si algo tiene este equipo es que no se conforma con eso. Y si no fuese así, no saldríamos tan dolidos como hemos salido de este partido. Con lo cual, creo que toda esa rabia que tenemos dentro, después de perder, la tenemos que canalizar y llevarla dentro para ponernos a trabajar más duro si cabe, y eso haremos, ¿no? No tenemos otra cosa en mente que volver a intentarlo una y otra vez. Toca volver a levantarse y eso haremos.
Pel Raül Entre Ríos, cada partit especialment d'aquesta temporada és això, és especial. Ara se'n va amb la selecció, perquè hi ha un Mundial, el Mundial d'Egipte. Vull agrair al Raül, que li hem dit abans, al Futbol Club Barcelona, que moltes vegades critiquem. Doncs també quan les coses entenem que es fan bé i es dona la cara després d'una derrota de la magnitud que té aquesta, doncs s'ha de dir. Raül, gràcies. Bona sortida de 2020 i bon any nou.
Igualment. Moltes gràcies.
I tancarem programa parlant de bàsquet, d'inici de la màxima competició continental, l'Eurolliga, perquè avui juga el Barça, tanca la primera volta de l'Eurolliga, ho fa a 2:08, 8:15 a Alemanya, a Munic, a la pista del Bayern. Bayern-Barça, són rivals directes. El Barça té 11 victòries, 10 té el Bayern. Un Barça que ve de guanyar i ve al Clàssic, però també és cert que arrossega dues derrotes consecutives a Europa, davant el Maccabi i davant l'Anadolu Efes. Parla el coach Saruna Jasikevicius.
Partido de Madrid, sí que yo creo que hemos jugado un gran partido, pero esto ya fue hace 3 días y como he dicho, la verdad que es un equipo muy duro y yo creo que nosotros tenemos que preparar, jugar un partido que no sea un partido de muchísimos puntos, pero partido muy táctico, muy duro y responder a esta dureza que tiene ellos.
Això a l'Eurolliga, però tenim partit pendent de l'Eurocup al Joventut de Badalona. A la setena jornada s'havia de disputar el Joventut Burg de França. Es juga avui a l'Olímpic a partir de 8:45 del vespre. Està en joc la primera posició per passar al top 16. La penya, si guanya o perd per menys de 7 punts, serà matemàticament primer. Carles Durant, l'entrenador.
Una oportunitat per acabar molt bé la primera fase, que és ser primer de grup. Però jo crec que si nosaltres som capaços de recuperar la nostra defensa i sobretot seguim fent les coses que fem a atac, perquè crec que en general tenim facilitat per fer punts, doncs estic convençut que sumarem una nova victòria que, insisteixo, ens ajudaria a quedar primers de grup, que és el que volem.
És baixa Pau Ribas a la penya, dubtes Zagars i Birgander. Acabarem amb una última hora que em passa el Quique Iglesias, referent a ciclisme. L'edició número 100 de la Volta a Catalunya, que no es va poder disputar, es disputarà del 22 al 28 de març de 2021, clar, i manté el recorregut. I recordo, enquestes, enquesta Barça, al Twitter @esportscope, el Barça ha dit definitivament adéu a la Lliga. Sí, 88% de les respostes, no 12%, i preguntem per Raül de Tomàs. Pot marxar en aquest mercat d'hivern? Què penses? Sí o no? No, 55% dels vots, sí, 45% de les respostes. Ho deixem aquí. Més informació als nostres butlletins horaris. 5 de la tarda, arrenca Tiempo de Juego a la COPE. Que vagi bé.